Serà pública en una hora. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és No Venim en Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IB3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Avui arrencam aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació, criança i seccions juvenils. Començarem parlant sobre conciliació a l'estiu. Quins recursos tenen les famílies amb fills amb discapacitat per conciliar durant les vacances escolars? També revisarem amb Nélia Sánchez Oviedo, membre de la Comissió d'Inclusió de FAP a Mallorca, quins serveis, beques i suports hi ha disponibles al llarg de l'any. I avui també tindrem secció de l'especialista. Parlarem amb la nostra psicopedagoga, Magdalena Bousada Mirabó, sobre un tema complex. Com educar els fills quan els pares no sempre estan d'acord? També reflexionarem sobre si les diferències de criteri entre pares i mares poden ajudar o no a trobar un millor equilibri. Avui també passarem una estona divertida posant a prova a una mare i al seu fill adolescent amb un test i farem un recull d'iniciatives relacionades amb educació, divulgació i oci infantil, juvenil i familiar. Esteu preparats? Idò, arrenca ja la primera hora de No Venim en Manual. Les vacances escolars són sinònim de descans per a molts infants, però també poden plantejar reptes importants per a algunes famílies. En el cas dels infants i joves amb discapacitat, a més, sovint apareixen dubtes sobre recursos, activitats, ajudes o serveis de suport que no sempre se coneixen. Per això avui en el programa volem fer un repàs d'alguns dels recursos i ajudes que assisteixen a les Illes Balears pels infants i joves amb discapacitat i les seves famílies durant l'estiu i també durant tot el curs. Ho feim amb Nélia Sánchez Oviedo, membre de la Comissió d'Inclusió de FAPA Mallorca. Bon dia, Nélia, com estàs?
Bon dia.
Idò, ara que comença l'estiu, anem a comentar, com dèiem, hi ha una preocupació que comparteixen moltes famílies, que és el temps lliure i la conciliació. Quins recursos assisteixen actualment en l'àmbit de lleure adaptat, les escoles d'estiu o les activitats durant els períodes no lectius per als infants i joves amb discapacitat?
Bueno, uno de los principales es el ocio adaptado, que actualmente está subvencionado para los usuarios con grado 3 de dependencia. Y bueno, son actividades que están en las entidades, que realizan las entidades dedicadas a trabajar con las personas con discapacidad y cubren desde los 0 a los 21 años. También está previsto que para el año que viene se subvencionen las actividades de las personas con grado 2 de dependencia. Estas actividades están, como digo, completamente subvencionadas, salvo el transporte, que va a cargo de la familia, y servicios extras, servicios complementarios de la actividad. Por otro lado, están las subvenciones para los monitores de apoyo en escuelas de verano, que el gobierno que financia en este caso es el salario del monitor especializado que necesitan las personas con discapacidad para participar.
Bueno, es un oci inclusivo en aquel caso.
Exactamente, es para cualquier campus de verano, sea bien del colegio o cualquier otro. Y bueno, cubren los monitores especializados para infancia y adolescencia entre 3 y 21 años. Y, por ejemplo, si tienen grado 3 de dependencia y más del 65% de discapacidad, pues cubren el salario de un monitor para esa persona. Y en el caso que sea entre el 33% de discapacidad y el 65%, sería un monitor cada tres niños. Y, bueno, ahora ha salido recientemente también las ayudas de cheque canguro, que se llaman, que es por si preferimos contratar a alguna persona para que nos ayude a conciliar en nuestro propio hogar, que cubrirían ayudas de menores de 14 años o, en caso de discapacidad, hasta 21 años. Pueden llegar a cubrir gastos de hasta 4.000 euros anuales. Y también, si lo queremos hacer fuera de casa, pues también es una ayuda económica para cubrir gastos de campus de verano, escuela matinera, campamentos, etcétera. También, bueno, la Asociación de Ningún Niño Sin Terapia, Autismo Mallorca, está llevando a cabo un proyecto piloto con el Ayuntamiento de Sencelles para poder hacer actividades de ocio inclusivo, eliminar todas las barreras y que puedan participar pues todos los niños y niñas.
D'acord. Anem a seguir, com dèiem, amb més ajuts, aprofitant que te tenim aquí, durant el curs, no? Anem a començar per l'àmbit educatiu. Anem a recordar, per si hi ha famílies que no ho coneixen, quins són els principals recursos de suport que existeixen actualment dins el sistema educatiu.
Bueno, por un lado están los CRS, Centros de Referencia y Apoyo, que son equipos especializados que provienen de los centros de educación especial, es decir, que tienen una trayectoria y una experiencia muy larga, y forman parte del claustro educativo de los centros. Y bueno, el principal objetivo es eliminar las barreras que se puedan encontrar en estos centros para que pues todos los alumnos y alumnas puedan participar en igualdad de condiciones. También están las UBAI, que son las Unidades Volantes de Atención a la Inclusión, que también son equipos especializados que asesoran pues a los docentes y a los especialistas de los centros. Y bueno, según el diagnóstico, ¿no? Pues trabajan pues con alumnos con autismo, con altas capacidades, con trastorno de conducta. Después también hay equipos específicos como el SAS, que es apoyo al alumnado sordo, o EADIVI, perdón, que es para alumnos con dificultad visual. Y bueno, entre otros servicios como pues el fisioterapeuta educativo, etcétera, pues bueno, que van ayudando a que intervienen directamente en los centros educativos. También está el SEDIAP y el SEPAP, que son la atención temprana y autonomía para los niños y niñas con discapacidad, que en algunos casos pueden intervenir en el centro escolar o en otros ámbitos, porque el SEPAP también puede intervenir en ocio o en otros ámbitos. Y el servicio de LIMAS, que se llama SAI, Servicio de Atención Integral, que está centrado en intervenir en el domicilio y ayudar a las familias, sobre todo para niños y niñas y adolescentes con discapacidad intelectual y trastorno de conducta.
D'acord. Dins aquest àmbit educatiu també hi ha ajudes econòmiques, probablement les més conegudes són les beques NESE, li diuen del Ministeri, que precisament ara se poden sol·licitar. Explica'ns un poquet qui les pot demanar i quines despeses ajuden a cobrir.
Bueno, estas ayudas, que el plazo es hasta el día 10 de septiembre, la pueden solicitar las familias que tengan hijos desde los 2 años diagnosticados por trastorno del espectro autista, trastorno de conducta, del lenguaje, altas capacidades o alumnos con discapacidad acreditada superior o igual al 25%. Van ligadas
a la renta
familiar, y estas becas ayudan a pagar tanto el transporte, el comedor, el material, además de gabinetes privados de reeducación pedagógica. También va acompañada de un subsidio fijo, que este no va vinculado a la renta familiar, de 400 euros. Y como he dicho antes, la fecha es hasta el 10 de septiembre. Además, ahora también ha salido el programa Leticia para la Inclusión, y esta es una beca gestionada por la ONCE para los estudios no obligatorios. Es decir, va desde bachillerato, FP o universidad. Es una ayuda muy potente porque puede llegar a los 10.000 euros por estudiante, y es muy flexible y permite costear necesidades muy específicas para que el alumno pueda estudiar sin barreras, desde productos de apoyo tecnológico, asistente personal, intérpretes de lengua de signo, fisioterapia, etcétera. Y esta convocatòria termina el 23 de julio.
D'acord. I més enllà de les beques de caràcter educatiu, quines altres ajudes econòmiques poden optar les famílies?
Bueno, están las ayudas de LIMAS, que tienen carácter anual, que se llaman ayudas individuales para personas con discapacidad. También van ligadas a la renta económica, lo cual es una barrera, porque a veces queda fuera cuando realmente son unas necesidades que deberían estar cubiertas.
Son despesas molt altes,
y muy altas. Y cubren pues desde gafas, audífonos, sillas de ruedas, adaptaciones de furgonetas, tratamientos sociosanitarios. Y también se incluyó desde hace un año o dos el respiro familiar. Además hay otras ayudas que estas sí que no tienen que ver con la renta familiar, como son la prestación por hijo a cargo con discapacidad de la Seguridad Social, que son dos pagos anuales de 500 euros. Y también ahora ha salido recientemente las ayudas de comedor escolar y este año, como novedad para el curso que viene, las familias que tengan un hijo o una hija con discapacidad mayor del 75% entran de manera directa sin mirar la renta familiar. Estas ayudas sí que es hasta el 10 de julio, queda poquito tiempo. Y también, bueno, teniendo el certificado de discapacidad mayor o igual del 33%, pues hay deducciones de Hacienda de hasta 1.200 euros al año, que también se puede cobrar 100 euros al mes. La familia numerosa, bueno, en el caso, para poder optar a la familia numerosa, los miembros que tengan discapacidad cuenta por dos, entonces en caso de ser dos ya entraría como familia numerosa. La aportación farmacéutica para las personas con discapacidad es cero y otros muchos beneficios que a lo mejor me dejo alguno, como son matrículas gratuitas, tarjetas de aparcamiento, etcétera.
Molt bé, hem fet una recopilació un poquet de les ajudes de l'estiu i també durant tot el curs, però si una família vol informar-se millor sobre tots aquests recursos, pot contactar amb vosaltres directament en la Comissió d'Inclusió de FAPA Mallorca, on recomanaries també informar-se, demanar orientació?
Bueno, por supuesto, pueden contar con nosotros a través del mail inclusio@fapamallorca.org. Y también recomendamos siempre seguir pues las páginas web o a través de las redes sociales a las distintas administraciones, porque también van informando de estas ayudas y a veces hay cambios. Y también a través de las propias asociaciones de las familias, que cada vez intentan estar más informadas para poder dar respuesta a todas estas cosas.
Moltes gràcies, Nelia, per ser avui aquí amb nosaltres i t'esperam un altre dissabte en Venim amb Manuel.
Moltes gràcies.
Tres ràdios, diversió.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu en les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Aire. Amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
En el programa hem parlat moltes vegades dels problemes que pot generar la incoherència a l'hora d'educar o el fet que els pares no segueixin una mateixa línia educativa amb els fills. És un tema que, a més, pot ser fet encara més present avui en dia en un context que hi ha molta informació sobre criança, molts models diferents i en què, a més, clar, cada pare i mare arriba a la criança i a l'educació en la seva pròpia experiència, els seus valors i la seva manera d'entendre les coses. Tot això fa que sovint sigui més fàcil que apareguin desacords. És un tema que hem mencionat diverses vegades en el programa, però avui el que volem és no centrar-nos tant en com evitar aquestes situacions, que amb el context actual a vegades sembla difícil evitar, difícil que no apareguin, sinó en com gestionar aquests desacords en el dia a dia a l'hora d'educar. I per parlar-ne, avui comptem amb la nostra psicopedagoga, na Magdalena Bausà de Mirabó. Bon dia, Magdalena, com estàs?
Bon dia.
Tot un repte.
Uf,
té molt repte. Ben complicat.
Sí.
Clar, perquè a més hem d'aclarir ja per començar que quan parlant de desacords en la criança tampoc és el mateix estar, no estar, millor dit, d'acord en situacions puntuals del dia a dia que tenir maneres d'entendre l'educació molt diferents.
Totalment, totalment. I, clar, jo crec que, és que xerrar d'aquest tema és més fàcil que posar-ho en pràctica, hem de partir d'aquí. I aquí donarem pinzellades, però el dia a dia és emocionant, eh?
És complicat. Bé, idò, anem a entrar en matèria. Tenim la idea, o és una idea bastant estesa, que dins la parella sempre hi ha un perfil més estricte i l'altre més permissiu. Per la teva experiència, treballant amb famílies, això és realment el més habitual? O també és freqüent trobar pares en rols més semblants però que discrepen per altres motius?
Jo crec que se pot discrepar per mils de coses, però en el final sempre n'hi ha un que és més estricte i l'altre que és més permissiu. Jo és que diria que ho he vist absolutament sempre.
És un rol habitual.
Sí, de totes formes és que hi ha una classificació molt clàssica que és la d'estils educatius, no? Que seria el controlador, és permissiu i és mig, que seria l'ideal, que és que acompanya i quan t'ha de controlar, controla, però amb molt d'afecte, no? I aquest seria l'ideal, però ja partim de que la classificació bàsica d'estil de criança és un més permissiu i l'altre, o sigui, una part molt permissiva i l'altra molt controladora. Per tant, lo lògic és que sempre, sí, sempre caiguem en un d'aquests.
D'acord. I doncs, amb aquest repartiment que comentaves, un més estricte i l'altre més permissiu, clar, aquesta situació sempre acaba generant conflicte i resultats negatius, sobretot? O creus que si se gestiona bé pot aportar un cert equilibri perquè un es tira cap a un costat, l'altre cap a l'altre i en el final arribam en aquest terme mig que comentaves?
La veritat és que crec que depèn de la quantitat d'ego mal controlat que tinguem. Sí, ja sé que això no surt en els manuals típics, però crec que la clau és aquesta, no? Vull dir, en realitat, mos cansem de dir que la diversitat a l'aula és bona, que la diversitat és una cosa que enriqueix, però quan se tracta d'educació, pensant que només la meva postura és la correcta, que me fa pensar a mi que jo tinc la veritat absoluta? I un pot dir, és que hi ha estudis, sí, perquè la ciència també avança. I el que se diu avui, que s'acaba de descobrir, d'aquí un temps, hi haurà bastant de matisos. Per tant, en el final, més ulls sempre veuen més. I sempre és molt interessant tenir un punt de vista distint en el meu. Així que, sí, jo crec que la diversitat de criteris és una cosa enriquidora, no és un perill. Sempre i quan tots dos tinguem la capacitat d'escoltar i d'arribar a acords mínims. No fa falta que estiguem d'acord en tot.
I com se fa per arribar a un acord, tot i que hi hagi certes diferències, i arribar a funcionar com un equip, no? No sé, com poden distingir entre que és negociable, que hauria de ser innegociable?
Coses negociables, ses que no suposin un perill per si d'integritat física o emocional ni del menor, ni d'altres persones. Això és innegociable. Coses innegociables, ses que vagin contra els nostres valors. Clar, aquí hem de veure si tenim els mateixos valors, no? Però hi ha valors que són com a molt bàsics. Per exemple, la dignitat de ses persones. No? O sigui que coses que s'escapin d'aquí no haurien de ser negociables. Coses negociables són la gran majoria, les que són negociables. Per què? Perquè normalment no hi ha una sola manera correcta de fer les coses, n'hi ha moltíssimes. I, sobretot, també hem de tenir en compte que estem en un món molt canviant. Si seguim un sistema superrígid, tampoc estem sent del tot lògics. Per què? Perquè nosaltres hem d'educar els nostres fills per un món que no sabem com serà. No sabem exactament quina és la manera correcta mil·limètricament de fer-ho tot, perquè no sabem què passarà més endavant ni quines variables ens trobarem. Per tant, jo crec que educar bé, una part important d'educar bé és educar amb flexibilitat. I per a ser flexibles necessitem un altre punt de vista.
Ara entrarem en situacions concretes del dia a dia, però
sí,
abans...
perquè la teoria és guai, eh?
La teoria sona molt bé. Si en un moment donat, com a pares, ens volem aturar a definir una línia educativa comú, com ho hauríem de fer? És a dir, en què ens hauríem de fixar? Això que ens seguim i deim... Potser no ho hem fet mai, no? Però què volem?
És una pregunta difícil i fàcil. Difícil perquè en el final se suposa que volem que el nostre fill sigui lliure. I si volem que el nostre fill sigui lliure, no ho podem delimitar molt bé com volem que siga. No sé si m'explico, però clar, ja li estaríem limitant la seva llibertat, no? Però també volem, se suposa, que sigui un al·lot, que sobrevisqui a una societat, que tingui eines, i tot això també és... i que tingui els valors, i tot això també és perseguir uns objectius. Per tant, crec que és molt important que mos asseguem, i en això sí que se li ha de dedicar bastant de temps. Com m'agradaria realment que fos el meu fill? Una persona que respecti els altres? Si jo vull que sigui una persona que respecti els altres, això haurà de ser part d'una línia educativa. Una persona que prengui decisions pròpies i que tingui criteri propi. Clar, això és una feina de molts anys. Això no s'improvisa. I no puc començar a pensar com fer-ho quan estigui adolescent. Ho he de pensar prèviament, no? Sí que és molt important aturar-nos i pensar. Primer, les línies vermelles que no volen traspassar cap dels dos, però després també cap a on volem anar amb uns mínims, perquè si ho detallem massa, a lo millor també acabem ofegant el nostre fi. I no és idea, òbviament, o sigui que volem que sigui una persona lliure. Per tant, hem de tenir uns marges bastant amples.
Però... flexibilitat, que comentaves abans, no?
Exacte, però amb unes fronteres molt ben definides.
Anem a entrar un poc a la pràctica, no? A situacions del dia a dia, com pot ser deixar-lo sortir de festa, seguir o no una activitat extraescolar, no? Són decisions que moltes vegades generen conflicte. Què podem fer quan hi ha postures diferents? És a dir, si un dels progenitors pensa una cosa i l'altre en pensa una altra. Com podem arribar a un acord?
Aquí Hi ha una cosa molt bàsica, resolució de conflictes, que és entendre si jo el que estic cercant és defensar la meva postura o si el que estic defensant és el benestar del meu fill. I això que en teoria és molt fàcil de dir, a la pràctica no és tan bo de veure, perquè a vegades podem confondre fàcilment és que jo vull que ara l'altre m'escolti i faci el que jo vull. Clar, en aquest cas, primer ens hem de seure nosaltres mateixos i entendre per què aquest tema m'està encalentant tant i per què no som capaç de ser del tot racional, flexible... Així que, primer, diferenciar què és el que jo realment vull. I quan ho tingui clar, serà molt més fàcil la comunicació. Però igual que ho faig jo, ho he de fer en l'altre. Què és el que realment vol? Està intentant que l'escolti per una vegada? Perquè això que acab de dir passa moltíssim. Moltes discussions depenen senzillament de que una de les parts mai se sent escoltada. I això, clar, que hi ha tot un altre capítol de... una situació que normalment du molt d'anys a darrere, que és que una de les parts considera que sempre ho fa bé i considera que l'altra, per tant, sempre ho fa malament. La part que sempre ho fa bé acaba castigant la parella i en el final això s'acaba convertint en que la part que mai s'ha sentit escoltada va desapareixent de l'educació del fill, i això és bastant perillós. Però superfreqüent, eh?
I com se pot fer aquesta autocrítica? Perquè és complicat. Com poden detectar si realment estem compartint la responsabilitat o si de vegades acabem delegant massa en l'altre o al contrari, no? El que tu comentaves, si volem controlar-ho tot o pensam que l'altre no ho fa suficientment bé.
És difícil. Jo, de vegades fa falta una persona externa per acabar de veure, no? Però, clar, això també depèn de si jo som capaç de donar-me en compte de quines són les meves motivacions de veres. És que jo crec que totes les persones que tenim una responsabilitat d'educar, cada cert temps, ens haurien de qüestionar què és el que jo realment vull i què és el que em fa enfadar més i què és el que em fa sentir-me molt malament en temes educatius, no? Perquè la resposta a totes aquestes preguntes probablement m'estigui dient quines motivacions profundes tinc quan estic posant un límit que potser no l'hauria d'estar posant. No sé si m'explic.
Pot passar de vegades també que al marge de preocupar-nos pel nostre fill i de l'estima que li tenim i del futur, ens preocupem també sobre, segons el que nosaltres li diem, com pot afectar això a l'efecte que té el fill cap a nosaltres. Això pot condicionar de vegades també.
Totalment, i a més que passa? Que... no és igual tenir un fill que tenir-ne 4. No és el mateix tenir un fill amb 20 anys que tenir-lo amb 40. O sigui, vull dir, aquí hi ha moltes variables implicades, no? Crec que al final necessitem revisar per què feim les coses i veure si jo estic fent les coses pues bé del meu fill o per si m'aquest sense el seu efecte. Això és una por molt... és una por lícita. Vull dir, és que jo no vull... ningú vol perdre l'efecte de les persones que estima i normalment a qui més estimes és en els fills, no? Però això no pot condicionar tota la meva... tot el meu estil educatiu, perquè en aquest cas probablement no sigui capaç de posar uns límits que són necessaris de tant en quant. Però és que per això serveix que hi hagi dues persones i per això serveix moltes vegades que hi hagi dos rols. Estem a estar en veure aquests dos rols com una cosa que se complementa. Per exemple, si jo sé que ara, pel moment en què jo estic vitalment, me puc enfadar massa, massa fàcilment, perquè tinc una temporada d'estrès, puc intentar que sigui l'altre el que li digui qualque cosa, no? Lo que siga. Escolta, que has deixat la cuina fet un desastre. A lo millor jo no som la persona correcta ara mateix, perquè sé que acabaré votant. Si puc comptar amb l'altre, és fantàstic per fer-ho, no? I si l'altre és una persona que té tendència a ser més permissiva, tindrà un efecte molt millor, inclús, no? Però hi ha moments en què a lo millor la part més estricta és la que pot intervenir de manera millor. Vull dir, en aquest cas, si mos coneixem les fortaleses d'un i de l'altre, i el punt fort i el punt feble de l'altre, i realment aconseguint convertir això en un equip interessant en els equips, no ha d'haver el mateix rol. A qualsevol equip de feina sempre és bo que hi hagi distints rols. A la família, perquè no hauria de ser igual.
Molt interessant.
Però clar, el que hem d'anar molt alerta, això quan s'enquista, és quan se converteix en una batalla d'egos. I això és fonamental revisar-ho, perquè l'educació no pot ser una batalla d'egos. L'educació ha de ser cercar el bé dels menors. Quan perdem de vista això, és quan hi comença a haver moltíssim de conflictes. I conflictes sense solució, perquè el conflicte no té per què ser dolent.
Anem a més pràctica, perquè el tema és molt interessant, però és molt complicat. Anem a pensar que aquest desacord apareix en el mateix moment, davant del fi.
És més complicat,
és una, és un dilema que s'ha de resoldre en aquell moment, no? Puc anar ara a sortir amb els meus amics, per exemple? Un diu que sí, un altre diu que no. Com actuam en aquest cas? És a dir, quan convé mantenir la teva postura i quan pot ser millor cedir o donar suport a l'altre, encara que no hi estiguis del tot d'acord?
Amb educació, una cosa clau que és formar equip. Si no formem equip, avui en dia és molt difícil educar. I és interessant veure si me mereix més la pena, si mos mereix més la pena, millor dit, mantenir l'equip o fer que... o defensar el meu criteri. Exemples concrets. És un tema, per exemple, donar-li un mòbil sense control parental. En aquest cas, segons l'edat del nen i segons com el coneguem nosaltres, perquè el coneixem perquè és el nostre propi fill, si jo sé que això pot ser perillós, en aquest cas he de seguir el meu criteri, perquè hi ha un perill de pas mig, no? En altres casos pot ser més perillós, entre cometes, perdre l'equip. Per tant, en situacions que no són tan rellevants i que no hi ha perill de ningú ni va contra els nostres valors, en tots aquests casos moltes vegades és millor cedir si l'altre ja s'ha posicionat de manera molt clara. Perquè desautoritzar l'altre de manera molt oberta no sol ser recomanable.
Clar, també imagino que hi ha temes que solen, com deies abans, no? Que solen estar més enquistats, no? Que tenen més difícil solució. Què fem en aquests temes que se repeteixen i acaben generant discussions constants? És millor de vegades fer una passa cap a l'altre costat? Com ho fem per evitar discutir sempre per el mateix?
Buf, és que depèn del tema, no? Depèn del tema i depèn del motiu pel qual estigui enquistat.
Que de vegades són temes molt petits.
Sí, imagina que el tema sigui un tema que a mi m'afecta molt per com me varen educar a mi i, per tant, jo ho vull fer exactament a l'inrevés. És que en aquest cas, a lo millor el que necessites treballar fer una feina personal meva i veure realment per què m'afecta tant aquest tema i si realment... Un exemple concret, no? A mi no me deixaven sortir fins a l'hora que jo volia. No diré'ns edat. I així no concretant tant.
D'acord. Vale?
Molt bé. A mi no me deixaven sortir mai i això me va frustrar moltíssim perquè tal i perquè qual. I ara vull que el meu fill no senti aquesta opressió. Fantàstic. Per tant, mai li cap posant límits en l'hora de tornada. Quin és el meu objectiu? El benestar del meu fill? O de qualque manera estic intentant demostrar que jo no repeteix el que me varen fer a mi? Aquí hi ha tota una feina d'autoanàlisi, no? Vull dir, moltes vegades la clau és xerrar en jo mateix, tenir una honestitat en jo mateix i diferenciar què és el que estic intentant. O sigui que, per un costat, quin és el meu objectiu? El benestar del meu fill. Si l'objectiu és el benestar del meu fill, fantàstic. Si me'n dono compte de que hi ha un contaminant extern que és reivindicar-me a mi en com me varen educar, aquí he d'anar un poc més alerta i a lo millor he de fer una feina personal. A lo millor, senzillament, és una diferència de criteri molt clara entre la forma d'educar d'un i de l'altre. Jo, en aquest cas, si és una cosa que s'enquista i que realment mos està creant molt de problemes, sí que crec que és bastant interessant comptar amb qualcú extern, que pot ser un professional o no. És que moltes vegades, quan hi ha contaminacions emocionals de coses, una visió externa és una cosa neutra que ens pot ajudar a prendre una decisió conjuntament.
Hem començat dient que no era un tema fàcil. Tu has dit que una cosa era la teoria, l'altra la pràctica. Ja veiem que és complicat, però anem a complicar una mica més amb una situació que a més, cada vegada és més habitual, que és sí. Se desparen separats. Clar, com se gestiona en aquest cas la criança, quan hi ha opinions diferents i quan la relació entre els pares no és fluida, pot ser, o no hi ha molt bona relació a l'hora de comunicar-se.
Bueno, clar, és que aquí molt de casos directament acaben... o acaba decidint un professional extern directament i moltes decisions acaben en un judici, no? Però sempre és, sempre és millor no arribar a aquests extrems. Llavors, quan veuen moltíssim de desacord, de manera clara, i amb enfrontaments entre pare i mare, és una tendència molt fàcil a utilitzar-ho. Per tant, hem d'evitar caure en això, perquè si no... sabrà perfectament en qui li ha de demanar que li compri qualque cosa i en qui li ha de demanar sortir fins tardíssim o tenir certes... o anar a un viatge, que no sabem amb qui se'n va. Per tant, és difícil perquè quan hi ha una separació mal duita, moltes vegades hi ha un tema de qui té la raó, si un o l'altre. Però aquí no podem oblidar que el nostre objectiu és el benestar del menor. I aquesta seria la clau sempre, diferenciar quan jo estic intentant qualque cosa per reivindicar una ferida meva o quan estic intentant cercar el bé del menor. Si això està clar, és molt més fàcil arribar a acords. I és el que hem d'intentar. De totes formes, sí que se sap que en casos de separacions i de divorços i tal, la clau sol ser com són capaços de xerrar els pares entre si. Si els pares poden ser capaços de tenir una relació més o manco fluida, l'educació...
serà més fluida.
Sí, i el benestar emocional dels fills és molt més alt. Per tant, si nosaltres partim d'aquest punt de vista, bueno, a lo millor ens hem de menjar moltes coses, però si és pel benestar del nostre fill, segur que mereix la pena.
Hem d'aprendre, en general, també, a vegades, a relativitzar aquestes... decisions, discussions, més o més, avui en dia en un context on, com tenim tanta informació, moltes vegades qualsevol passa educativa se torna una cosa molt gran, no? Des del fet de com s'alimentarà el nadó, de quan llevarem el bolquers, hi ha milers de decisions sense criança. Hem de vegades sí. Relaxar-nos una mica i relativitzar també. Tu què trobes?
Jo crec que aquí ens podem fer una pregunta. Quantes coses de la nostra vida hem pogut controlar al 100%?
Poques.
Després de contestar això, podem pensar quantes coses de la vida del nostre fill podrem controlar al 100%. Ni de la infància, ni de l'adolescència, ni de la vida adulta. Per tant, més val que partiguem de la premissa de que nosaltres fins on podem. Però el control absolut no el tenim nosaltres, gràcies a Déu. Perquè moltes vegades la ficaríem la pota, no? Vull dir, quan som massa rígids, normalment és perquè pensam que si no controlem les coses aniran fatal. I això és una errada bastant grossa perquè no sol ser certa. Moltes vegades més control significa pitjor educació. El control s'ha d'anar disminuint a poc. I això significa control en l'educació i control en les decisions que prenc en l'altra part educadora. En el final, se tracta sempre d'intentar ser flexibles. La canya més flexible és que no se romp. Per tant, aquí, en educació, en el que més ens importa, que són els nostres fills, ho hem de tenir molt present. La flexibilitat és clau.
I doncs quedem amb aquest consell, la flexibilitat, i és un capítol per escoltar moltes vegades, Magdalena, perquè és complexa.
Sí, i per tornar a tractar i aprofundir.
Farem una segona part. Tornaràs?
Tornaré.
Molt bé.
Tres ràdios, coneixement. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida. on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en marxa.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hola, sóc na Marta, m'encanten els esports i sobretot venir a la ràdio, en especial fer la secció retro en la meva predina.
Ja sabeu que no venim amb manual, ens agrada molt jugar, ens agrada fer test, ens agrada mesclar generacions, ens agraden els karaokes en japonès, encara que no se'ns donen gaire bé. I avui què volem fer? No farem un karaoke en japonès, però sí farem un test entre dues generacions, perquè avui tenim aquí un pare i un fill, Conchi i Pau. Com estàu?
Hola, molt bé.
Que estàu preparats?
Sí.
Vos farem un test, sabeu de què?
No.
Ho voleu saber?
Sí,
per favor, no?
Sí, estaria bé.
Volien saber si coneixeu els gustos de l'altre. Realment, quan sabeu un de l'altre?
Jo crec que bastant, eh?
Sí? Penseu que sí?
Pensant que sí.
Amem, si coincidiu o si tenim alguna sorpresa. Preparats?
Sí.
Sí? I de bé, començarem per unes preguntes ràpides de qui és més. Jo vos diré una situació i vosaltres heu de dir jo o ell.
Vale.
I amant si coincidiu o no.
Vale.
Primera pregunta, qui dorm més?
Jo.
No.
No?
Jo.
Sí. Bueno, sí.
Segons el dia.
Sí, depèn del dia, sí.
Qui té pitjor despertar el dematí?
Jo. Sí. O sigui, això sí que...
Confirmam. Pau.
Sí.
No t'aixeques de bon humor.
M'ho costa molt.
Li costa, sí.
Qui menja més ràpid un tros de pastís?
Jo.
Mo mare. O sigui, en general,
menja
sempre
més
menja
ella.
Més ràpid que jo.
Però si és un pastís més.
Encara no. Poses un per dos, com en el WhatsApp, no?
Sí.
Qui s'enfada més quan perd un joc?
Ara, jo sí que és vera que ho diu molt malament, això sí. de perdre.
Jo diria ell, sí.
Sí?
Sí.
Tu tens més paciència, idò,
sí.
Conchi.
Sí, poc en més.
Vinga. Qui diu més vegades, ara vaig?
Ell.
No.
I després no va.
Exacte.
No.
Què dius, Regina? Això no passa.
No. Qui canta pitjor sa dutxa?
Jo.
Mo mare. Jo canto molt bé.
Sí. Sí. I tu cantes molt a sa dutxa, Conchi?
No canto molt, però quan cant, fatal.
Cantes golden, allà, tot. Pulmó. Qui deixa més coses desordenades per casa?
Ei.
M'estau posant en evidència en aquest programa.
Tu t'ho pots oposar, no? Tu pots dir, no és cert. Després ja cadascú
no, ja que
tregui les seves conclusions.
Ja que ho reconeixes les coses.
Qui té més paciència?
Ma mare.
Jo, sí.
Això és habitual,
sí,
no?
Mare,
vos he de dir que
sí.
Sempre guanyen aquí mares i pares. I aquesta és interessant. Qui conta els acudits més dolents?
Supos que jo.
Sí, o no? O igual?
Depèn, però jo crec que m'ho mare.
Sí, jo crec que jo.
Però perquè són dolents, perquè te costa contar-los, perquè te n'oblides... Què passa amb els teus acudits?
No sabria dir-te ara.
Fan gràcia.
Fan gràcia.
Ho deixem.
Se'l te diu un va dir, fan gràcia per dolents que són. Va dir. Sí. Bé. Anant bé, eh? Estau coincidint, tots els temps, esteu d'acord, no hi ha conflicte.
Massa o menys, sí.
No.
Preparats per la segona part del joc?
Vinga, sí, no.
Claro.
Vinga, ara jo faré una pregunta sobre l'altre, un contestarà i després l'altre dirà si ha encertat o no.
Vale.
Vinga, primera pregunta. Color preferit d'en Pau?
Lila.
Sí.
Ah, sí, molt bé. I de ta mare?
Jo diria es rosa.
Sí? Sí? Ah, però ara ho he encertat. Sí, 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 sí. Molt sí, bé. Sí, sí. Anem a complicar un poc. Menjar preferit d'en Pau?
Ho he canviat, eh?
Ui, abans era sushi. No.
No, no. Jo crec que ara carbonara, pasta de carbonara.
No, ara és sushi.
Ah, he encertat jo!
Sí, sí. Encertat.
Això m'ha passat, eh? A vegades fa tant d'anys que conec els nins que, encert coses. Menjar preferit de na Conchi?
Jo no ho sé.
Bueno, hi ha molt de coses, però bueno...
És que jo diria coses... O sigui, no és un plat en específic, però coses dolces. Tipo
bueno, sí.
Pastisseria o xocolata, coses així.
Té pinta, té sí, pinta. Sí, sí, perquè abans ha dit que menjaves pastís molt ràpid.
Sí. Jo diria això, sí.
Però, anant bé, estava encertant en tot. Sí. Pel·lícula preferida d'en Pau?
Ui, pel·lícula no ho sé, perquè pel·lícula fa molt que no, mira...
Però hi ha una que sempre dic que és la meva preferida.
Alguna de Miyazaki o no sé.
Ah, bueno, d'infantil.
O no?
Ai, ara ens ho he dit.
Dono les pistes.
No sé, l'hem mirat moltes vegades. Fa poc lo vàrem veure una altra vegada. I és d'animació.
I no és de Miyazaki o sí?
No.
No?
Pues ara
no una pista comença per...
És de stop motion.
Seguim igual, ho has de dir, sí. Pau, ja.
La novia cadàver.
Ah, és vera.
I la pel·lícula preferida de ta mare?
Sí que això sí que...
O és que no en té?
Bueno, preferida no.
Preferida no. O sigui, jo sé més o menys que li agraden ses... O ses de riure,
sí.
O ses d'amor, però no sé si hi ha alguna que sigui la seva preferida.
Ho donem per bo, perquè sí. Has encertat els gèneres.
Sí.
Vinga, sa darrera. Quin pensau, bé, Conchi, tu quin penses que és el pla preferit d'en Pau per fer amb tu, per fer plegats? Què li agrada més fer amb tu?
Res.
Per exemple, galletes.
Sí, però no el de menjar, sinó en general, eh?
Un plat.
No, un pla.
Ah, un pla, perdona.
Haurem de canviar la pregunta perquè ens ha passat més d'una vegada que es confonen pla amb plat.
Pues... Fa temps que no ho feim, però anar de tendes, anar a passejar i després menjar alguna.
Què tal?
Sí, anar de tendes.
I a l'inrevés?
Jo diria que també anar de tendes, perquè és molt divertit i és com... La meva mare és com la persona que més coneix els meus gustos. Per tant, és com molt fàcil anar de compres perquè sap el que m'agrada.
T'assessora bé, t'assessora
sí.
Bé.
La pretty woman, no?
Molt bé.
En ses bosses, així.
Sí, anau per allà, molt bé, molt bé. I llavors he de dir que heu fet 100 punts.
Bueno, super.
Aquest test que fan a les revistes de compatibilitat, un 100.
Ah, mira, doncs pues, no es coneixem
sí,
bé.
Bastant. Bé, sí, sí, ja fa uns anys, no?
Ja sí, per
allà. Estau contents?
Sí.
Jo crec que ho hem fet massa fàcil. El pròxim test serà més complicat.
Sí, ha de ser un poc més difícil.
Vinga, segona volta. Molt bé. Idò, moltes gràcies i adéu.
A tu, Regina.
Adéu.
Després d'aquest test entre pares i fills, ara arriba el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, propostes divulgatives i oci infantil, juvenil i familiar. Començant parlant de beques, concretament de la convocatòria d'ajudes econòmiques de l'Ajuntament de Calvià pels estudiants matriculats en 2026-2027 en cicles formatius, graus i altres estudis. Ens ho expliquen des de Centre Universitari de Calvià.
Han salido las ayudas económicas del curso 26-27 del servicio de Beca Calvià del Ayuntamiento de Calvià y ya podéis solicitarlas a través de la página web del Ayuntamiento. Del 1 al 23 de julio es el plazo, así que aprovechad y no perdáis la oportunidad.
I continuem parlant sobre beques, en aquest cas sobre la xerrada informativa per a famílies sobre les beques del Ministeri per a alumnes amb altes capacitats que oferirà en línia a PSAC Mallorca. Ens explica quins temes s'hi abordaran María José Frutos, secretària de l'associació.
La charla informativa relacionada con la ayuda del Ministerio que se puede solicitar sobre altas capacidades será breve y consistirá en explicar los requisitos para poder solicitarla, los plazos, la edad a partir de la que se puede solicitar y después la documentación anexa que se tiene que presentar en el centro escolar para que sea validada por el Departamento de Becas de Consellería de Educación. Tendrá lugar el miércoles 8 de julio a las 7 de la tarde en formato online. Gracias.
Continuem ara amb una trobada per a famílies amb fills sobre crear xarxa. Ens dona més detalls Vanessa Ojeda, dinamitzadora de l'espai comunitari intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu.
Bon dia. Si tenir fills ja és un canvi molt gran a les nostres vides, la criança sense xarxa fa que el camí sigui més difícil. Potser l'entorn ha canviat o el cercle de confiança ja no s'està proporcionant el que necessitem. O simplement la família és en fora. Si sents que necessites una tribu que xerri el teu mateix idioma, vine a conèixer l'Espai Comunitari Intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu el proper dilluns dia 6 a les 5 i mitja. Te pots inscriure enviant un correu a serveissocialsmallorca.espaifamili@sjd.es.
I ara seguim amb propostes d'oci, concretament per a joves. Ens ho conta en Albert de l'equip Dinamo de l'Ajuntament de Palma.
Si teniu entre 14 i 30 anys, des de Dinamo aquest estiu us volem convidar a la nostra iniciativa més refrescant, el Feim Estiu Jove. Concretament, el divendres 10 de juliol, de les 6 i mitja a les 8 i mitja, al parc de Rosaue, no? Al Rafal 9, tindrem una festa moguda per la cultura urbana. I dia 24 de juliol, en el mateix horari, al parc de Sant Cotoner, una activitat geek, on els jocs de taula, tornejos i exposicions cobren protagonisme. Tot això i més ho podreu trobar en el Feim Estiu Jove de Dinamo. Si voleu més informació, no dubteu a consultar la nostra pàgina web equipdinamo.cat o seguir-nos a Instagram o TikTok.
I acabam amb oci familiar. Recentment s'ha creat a Mallorca una aplicació gratuïta que facilita la recerca de plans d'oci per famílies, a més de convidar-les a compartir propostes. Víctor Barrientos, cofundador de l'aplicació, ens ha enviat una mini guia pràctica per conèixer el seu funcionament.
Arriba l'estiu, la calorada, i quan ja no ens queden idees, els nins en llancen la gran pregunta. I avui què feim? Perquè no ens agafi el pànic, aquí teniu la guia ràpida de WAFS, l'app gratuïta nascuda a Mallorca per gaudir en família. El primer pas és registrar-se. Entrem a WAFS.app o baixem l'aplicació i creem un perfil gratuït. És indispensable per veure les adreces exactes i els detalls. Al moment, l'app ens mostra els plans més pròxims en el temps i a prop nostre. Segon pas, usam el cercador avançat. Podem filtrar per dates, explorar sobre un mapa o cercar per categories. Trobarem el pla ideal a l'acte. I tercer pas, fent comunitat. WAFS és col·laborativa. Si descobrim un racó xulo o un bon pla, el pujam a l'app perquè altres famílies en gaudeixin. Així de fàcil, aquest estiu, registrar-vos a wafs.app, wafs.app, explorau i compartiu, perquè viure l'estiu junts és fer família.
Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Ara donarem pas als companys d'informatius i ens prepararem per la segona hora de programa amb molta participació infantil i juvenil, escoltant una cançó estiuenca.
Cançó de l'estiu, la bateria no pot faltar. També hi ha d'haver un rapero que fa veure que és molt guai, que tingui un yo-yo.
Yo, yeah.
I que tingui un yo-yo.
Yo, yeah.
I quan s'acabi el yo-yo, la cançó ja pot començar. No t'esforcis en la lletra perquè no és gaire important. Dius qualsevol tonta
estiu.
Que la balla tothom.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.